Són les 8 del matí. Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, en Gerard Carrión.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com les caixes de llagostins de 700 grams Eroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 2,40 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Hola, bon dia, bon diumenge, amics i amigues. Avui, el segon d'Advent, després de la gran festa de divendres, la Immaculada Concepció de Maria, aquest camí de preparació per al Nadal segueix el seu curs. I precisament de Nadal volem parlar avui en el nostre primer tema de la setmana dins el resum que cada diumenge us oferim. El liturgista Joan Ubach, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, ens ambientarà el que és aquest temps de Nadal des del vessant litúrgic. Litúrgia és tot el que us oferim a les misses els diumenges, també a les laudes i les vespres. I segons ens acostem al Nadal, també anem tastant, anem començant a assaborir prèviament la gran joia del naixement de Nostre Senyor Jesucrist. Després d'aquest primer bloc, que anirà precedit d'una notícia molt important d'aquests dies, que és la publicació d'una carta pastoral extraordinària del cardenal Joan Josep Omella sobre pastoral vocacional, parlarem d'un llibre de pregària, en aquest cas no de litúrgia a les esglésies, sinó de pregària a casa. El pedagog Juanjo Fernández Sola ens farà reviure l'esperit d'un llibre que va publicar ell ara fa 15 anys, La pregària de la porta, així es titula, i que ara ha renovat amb nous recursos, lletra diferent, alguns dibuixos nous i, sobretot, un esperit i una evolució, que és la de pregar en família. Amb Juanjo Fernández Sola presentem aquest llibre seu editat per Claret, La pregària de la porta, en una nova edició. Després prendrà el relleu la secció Llevat dins la pasta, que habitualment compartim amb tots vosaltres els dimecres, una mica abans de 6:45 de la tarda, i en la repetició dels dijous, una mica abans de 6:45 del matí, amb la Pastoral Obrera de Catalunya. Avui us l'oferim també, no és gaire habitual, però serà amb vosaltres aquesta secció per parlar del Lloc de la Dona, una entitat que, entre altres persones, coordina Marc Galzeran. Amb ella parlarem del que fa aquesta obra que ajuda moltes noies, moltes dones a alliberar-se de les cadenes produïdes de manera directa o indirecta per la prostitució. I, finalment, la secció En sortida tindrà com a nom propi la Bíblia i unes recents jornades que s'han celebrat a Barcelona que organitza l'Escola d'Animació Bíblica. Quique Fernández, coordinador d'aquesta escola, i Alberto Pará, director del Secretariat de Catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona, ens ambientaran alguns aspectes d'aquestes jornades, sobretot la publicació del llibre El Padre Nuestro y los Santos, de Fernando Cordero i del mateix Alberto Pará. Tot això i una miqueta més fins a les 9. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem aquest matí de diumenge.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha escrit una carta adreçada als fidels diocesans centrada en la pastoral vocacional. El purpurat destaca alguns reptes de l'arxidiòcesi, com ara la secularització i el gran desconeixement de Déu en la societat. En aquest escrit, publicat en pàgines extraordinàries dins del full dominical, Omella recorda que allà on hi ha dificultats i desafiaments, Déu veu oportunitats. Diu també que la collita és abundant, com ens recorda el mestre, i nosaltres, creient en la seva paraula, perquè només ell té paraules de vida eterna, afegeix, tornem a mirar els camps amb esperança i posem de nou la mà a l'arada. El cardenal Omella admet que és conscient que calen segadors i que necessitem cors generosos que ho donin tot pel regne i per l'amor a Crist i als germans. Tot recordant unes paraules de Joan 23 sobre la vocació cristiana, l'arcabisbe de Barcelona subratlla que tots estem cridats a viure una vida plena de sentit, pensada i estimada pel Creador, fins i tot abans que existim. Per això, segons apunta, escoltar la seva veu ens porta a descobrir la raó de la nostra existència. Igualment afegeix que és la crida universal, la vocació cristiana, que ens fa una triple proposta, amb una vida laical com a deixebles missioners enmig del món, una vida dedicada als carismes i a la bellesa de la vida consagrada, o bé una vida dedicada al ministeri i servei sacerdotal. La majoria dels cristians que han rebut la vocació laical opten per l'amor conjugal, com també afirma el cardenal, i és que en aquest fogar d'amor i de fe, conclou, és on neixen les crides a les diverses opcions de vida cristiana.
La missiva parteix de la convicció que les tres vocacions són un regal i una benedicció per l'Església i per al món, segons llegim a la carta, però el cardenal fa una reflexió més atenta sobre la vocació al sacerdoci. L'arcabisbe de Barcelona descriu el ministeri sacerdotal com una entrega joiosa i lliure al servei del regne i posa en relleu especialment l'alegria de la vocació. Tot i que reconeix que els nostres temps no són fàcils per fer el pas d'una entrega total i incondicional, recorda que tampoc no ha estat senzill per les generacions que ens han precedit.
En aquest sentit, el cardenal Joan Josep Omella constata que respondre sí a la crida de Déu, encara que al principi ens pugui fer por, ens omple el cor d'una felicitat tan desbordant que gairebé no es pot expressar. Quan diem sí a Déu, la vida s'omple d'una llum immensa, segons diu també. La crida de Déu és personal, en el cor, i el cardenal Omella invita els joves a respondre-hi des de la confiança, la fe i l'amor. Demana als joves concretament que si senten que el Senyor els crida al sacerdoci, no han de sucumbir a pors, a temors, sinó al contrari, segons anima. L'arcabisbe de Barcelona s'adreça als diocesans perquè preguin per totes les vocacions, especialment perquè el Senyor enviï joves generosos al nostre seminari.
El cardenal Omella també fa una petició concreta als preveres de l'arxidiòcesi perquè amb el seu testimoni de vida sacerdotal siguin els primers a vetllar i despertar vocacions en les seves pròpies comunitats. Els anima a vetllar, pregar i oferir-se per totes les vocacions sacerdotals. Al final de la carta s'ofereixen propostes per participar en l'impuls de la pastoral vocacional.
El resum informatiu de cada dia, sense distància. La litúrgia a prop.
Estem seguint des del 8 de setembre passat cada dijous el nostre itinerari setmanal dins del programa Sense Distància dedicat a la litúrgia, és a dir, a l'ars celebrandi, el que és celebrar la fe i no només viure-la cadascú interiorment o en grup. Celebrar la fe comporta aquesta gran posada en escena que és actualitzar i posar en el moment actual aquest gran esdeveniment que és el misteri pasqual, la vida, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Avui volem anticipar-nos uns dies abans el que és i serà també aquest any, lògicament, la litúrgia del temps de Nadal. Hem de dir que aquest temps comença a la tarda o al vespre del 24 de desembre, últims moments de l'Advent, i s'acaba el diumenge després de l'Epifania del Senyor, després del Dia de Reis, dia en què alhora també comença el temps durant l'any amb la gran festa del baptisme del Senyor. Intentarem ser concisos, perquè això donaria per moltes hores, però ens acompanya per parlar d'aquesta litúrgia del temps de Nadal el liturgista Joan Ubach, que és vicari episcopal de la zona pastoral 2 de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Mossèn Joan Ubach, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi. Content de sentir-te.
Content també jo, contents també nosaltres de sentir-lo. Estem encara en el temps d'Advent, també amb una litúrgia pròpia, però potser podem anar ambientant, no?, com es fa amb els àpats de Nadal, anar pensant què preparem. Doncs pensem en la nit de Nadal, no?, que és quan comença el temps de Nadal. Hem de dir que el dia de Nadal, és a dir, des de el que anomenem popularment la missa del Pollet, que ja ens matisarà vostè el que calgui, no?, o la missa de vespre, no?, la missa de vigília, i el que és la missa del gall. I després les misses del dia tenen litúrgies diferents, no?, complementàries, totes sobre el mateix, però diferents.
Sí, sí, exactament. Mira, és una festa important de l'any litúrgic, per tant, té quatre formularis de tradició, ja des del començament. Aquesta festa remunta al segle IV, la festa de Nadal, que ja se celebren les neses, els primers documents que tenim, i són quatre, o sigui, la missa de vigília, la que s'anomena popularment el Pollet, una mica per distingir la missa del gall, doncs un gall petit és el Pollet i té potser més dedicació a infants i a famílies, que es fa al vespre, i després la del gall, la tradicional, després la de l'alba, el primer del matí, i després la del dia, i cadascú amb el seu formulari, la seva litúrgia, els seus textos bíblics diferents. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Quines diferències hi ha, per exemple, en l'Evangeli, si ens centrem en l'Evangeli, de la missa anticipada, que seria com una missa anticipada de diumenge, no?, la missa del Pollet, després la missa del gall i la de l'alba i la del dia.
Sí, més que anticipades, ja és missa de Nadal, ja sabeu que les grans solemnitats de l'Església, seguint la tradició jueva, comencen ja al vespre del dia. Per tant, ja és missa pròpia, ja té totes les connotacions del dia de Nadal, però és en la vigília. Diríem més la vigília, més que anticipada.
Perfecte.
No és que ens avancem, sinó que ja al vespre ja celebrem, però també la solemnitat. I això passa amb les festes grans, eh?
Sí, sí.
Altres no. I aleshores, la missa aquesta de la vigília, doncs, el que és l'Evangeli tenim, és bonic sentir aquesta genealogia de Jesús, el Messies, i de David, i d'Abraham, que ens presenta de Mateu, i recorre tota la llarga nissaga, diríem, des d'Abraham, oi?, passant per la deportació a Babilònia del poble d'Israel, fins arribar al mateix David, oi? I
sí.
Fins arribar a Josep i ja arribar al naixement de Jesús, oi?
Sí, sí, es pot fer una miqueta com pesat, si em permet dir-ho així, i sentir-ho, però...
Sí, perquè són noms una mica difícils d'entendre.
Sí.
Alguns en tenim referències a la escriptura, d'altres no en sabem res, eh? Uh-huh. I hi ha de tot en aquesta nissaga, eh? Hi ha alguns que es coneixen per les seves virtuts i altres que són, bueno, que han tingut altres tipus de comportaments, però tot forma part de la nissaga humana, diríem, de Jesús. I això també ens mostra que Déu s'ha volgut fer home amb totes les conseqüències, no?
Clar, clar, en un lloc concret i, per tant, d'una descendència concreta, no?, que és, en aquest cas, descendent de David, del rei David.
I quan acaba aquesta genealogia, que es pot ometre, també, i per exemple, si hi ha famílies amb nens, potser aquesta genealogia es pot saltar i anar directament a lo que és l'ensenyament de Jesús. Mateu ho diu, Jesús, el Messies, vingui al món d'aquesta manera. Maria, la seva mare, promesa en Josep, oi?
Sí, sí. Aquest fragment de l'Evangeli és molt maco perquè sembla escrit abans d'ahir, no? Vingué d'aquesta manera, pam, ho explica.
Exacte. D'una manera molt, molt planera, molt senzilla, però al mateix temps molt, molt profunda, no?
Sí.
I després ja tenim l'Evangeli de la nit de Nadal, que és coneguda com la missa del Gai, oi?
Uh-huh.
Que aquesta ja parla del naixement propi, oi?
Sí.
Aquesta dicta de César August, que es fes el cens, i que Maria i Josep per Josep van haver d'anar a Betlem a inscriure's en el SEM i en no trobar lloc a l'hostal, doncs van trobar una establia, oi? Perquè no hi havia lloc a l'hostal, no? I allà doncs, hi havia els pastors, els rars, que van sentir de cara als àngels que els diuen que era Déu a l'adolescent i a la terra pau els nostres estima el Senyor, i avui s'ha nascut un Salvador, no? I és el gran joia, i també però també en el naixement. Perquè les coses importants de Déu, i això ho tenim a molts moments de l'any litúrgic, succeeixen a la nit, a la nit. També tenim la gran vetlla pasqual, que no ens hem d'oblidar mai que nosaltres celebrem aquest Nadal recordant el naixement de Jesús, oi?
Sí.
De desembre, però sempre apuntant una altra llum més gran encara, que és la llum de la Pasqua, i la celebrem també de nit, amb la vetlla pasqual, oi?
Efectivament, sí, sí.
I això ens ajuda molt a descobrir tant el Nadal com la... com la Pasqua, són aquestes grans llums que d'alguna manera il·luminen tot l'any litúrgic, no? El naixement i la Pasqua de Resurrecció.
En un llenguatge més poètic és la llum en la nit, no? Aquesta aparent paradoxa.
Sí, sí, sí.
La llum en la foscor és la vinguda de Jesús i després, sobretot, la resurrecció. Per tant, la nit de Nadal, ben, ben maca. Llàstima que s'estigui perdent, no?, aquest costum tan generalitzat de celebrar la missa del Gall a les 12 de la nit. En algunes esglésies l'avancen o fins i tot la lliguen a la missa de vigília, no?
És veritat que fer a les 12 de la nit és una tradició, però no, però tal com està anomenada aquesta missa, és la missa de la nit, per tant, es pot fer de nit.
Es pot fer de nit, encara que no sigui a les 12, pot ser a les 11, dos quarts d'11, no?
Dos quarts d'11, que sigui de nit. No diu que sigui la missa de mitjanit, sinó la missa de nit. Clar. La tradició, i potser més a casa nostra, és la gran missa del Gall, no? Uh-huh. Aleshores, fer-ho a les 12, oi? I és quan ja comença pròpiament el dia cronològic, amb el cant del Gall, oi?, que ja anuncia que començarem un nou dia a partir de les 12 de la nit, no?
Uh-huh.
Seria una mica aquesta tensió. Després tenim la missa de l'alba, que aquesta poques vegades es fa, perquè si la gent ha anat tard a dormir, és sí. Més difícil, uh-huh. I és aquesta, i recorda com els pastors troben Maria i Josep amb el nen, a la menjadora, oi?, i havent sí. Vist amb els propis ulls, se'n van explicar-ho a tot el món, no?
Uh-huh.
O a tota aquella contada, que això també expressa com els primers testimonis del naixement de Jesús no van ser els reis, els importants, sinó aquells pastors que estaven al ras, gent senzilla, uh-huh. I això és que l'anunci de la bona notícia de l'Evangeli...
A la gent senzilla.
Els primers receptors són els senzills. Com sí, la resurrecció sí. També és a les dones que van al dematí al sepulcre, el mateix, que són justament les dones que, del temps de Jesús, que no tenen una altra consideració, més aviat tenen un paper secundari, no? Pues és allà, a elles mateixes que reben aquest anunci primer de la resurrecció. El mateix passa amb el Nadal. I després el dia que l'Evangeli sí. Per antonomàcia, preciós, dens i profund, com és el pròleg de Sant Joan.
Sí, exacte, que reprodueix el Gènesi en uns aspectes, no?
Exacte. Sí, sí. I la paraula de Déu, doncs, recorda tot aquest significat d'aquesta persona, persona de Trinitat, que ja és des de sempre, és aquest que s'ha fet carn, s'ha fet home, com nosaltres, i això i Sant Joan comença el seu Evangeli d'aquesta manera.
Sí. Mm-hmm. Ara entrarem en el que és la resta del Nadal, tenim poc temps, però farem el que puguem, però mossèn Joan Ubach, una curiositat, en la missa del dia, del temps de Nadal, no hi ha acte penitencial, oi? Hi ha alguna raó per això?
No, sí que n'hi ha.
Sí que n'hi ha, però a vegades se salta, o és la processó d'entrada, o...
No. La formulari de la missa de Nadal és totalment normal. Sí, sí.
Normal, totalment.
Sí, sí.
Molt bé. No, ho dic perquè algunes vegades he tingut ocasió de veure doncs, com si se saltés, no?, del cant de joia d'entrada al glòria, no?
A vegades perquè es fa el pregó de Nadal,
ja.
S'anuncia bueno, el pregó, es fa el recordatori de l'any 743 del temps de oi?
Sí.
De la Constitució de Roma i tot això, aleshores com ja que es pot fer, aleshores això implica a vegades que es pot saltar els ritus introductoris.
Els ritus introductoris.
La tèpia de xai és un ritu introductori, per tant, si hi ha una altra cosa abans es pot ometre,
però això no vol dir que no es faci doncs, aquest acte de penitència cadascú. Doncs queda aclarit, l'acte penitencial també existeix a la missa del dia de Nadal. Seguim...
Viscut tot aquest temps del temps, que té un caire no penitencial principalment, però també de conversió i penitència, potser ara que arriba el Nadal ja no fem tant d'èmfasi en això, fem més èmfasi en la glòria.
La glòria, en l'al·leluia.
Exacte.
Seguim parlant amb Joan Ubach, liturgista, sobre la litúrgia del Nadal. I ara, en els 4 minuts que ens queden, mossèn Joan Ubach, m'agradaria parlar del que és la resta del temps de Nadal, perquè el temps de Nadal són, primer, la vigília i el dia de Nadal, i després l'octava, com passa per Pasqua, és a dir, que es viu en 8 dies com si fos una sola festa, oi?
Exactament. Aquest any, a més, es dona la circumstància que Nadal cau en diumenge, oi?
Sí. Per tant, de diumenge a diumenge.
Exacte, el dia 1, que és el dia de gener, que és l'octava de Nadal, cau també el diumenge. Pels mossens això també ens és una mica menys de feina, perquè no tenim que duplicar la celebració.
Certament, és clar, sí. No hi ha el diumenge de l'octava de Nadal, que era el dia de la Sagrada Família, aquest any es fa coincidir amb el divendres, amb el 30, no?
Perquè és que quan el diumenge, Nadal ha caigut en diumenge, aleshores l'octava és el dia 1, per tant, el dia 30 es fa la festa de la Sagrada Família.
Aprofitem per anunciar que aquí transmetrem la missa que organitza el Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona des de Santa Maria del Mar el dia 30 a 7:45 del vespre. Fem aquest petit anunci. I bé, doncs, per tant, els dies feiners del 25 de desembre al 1 de gener, en el cas de Catalunya per la tradició Sant Esteve, bé, no només a Catalunya, a l'Església Universal, no?, del màrtir Sant Esteve, es viu el 26, queda com un dia especial, no?, dintre d'aquesta octava, però la litúrgia és com un sol dia, no?, amb el Glòria, etc. Sí. I amb el Credo també, no?, com un...
Tot la litúrgia de les hores, o sigui, que el que fa és rememora les laudes del dia de Nadal, oi?, també. Uh-huh. O sigui, tenim aquestes festes boniques, també, com Sant Esteve, el protomàrtir, després Sant Joan Evangelista, els Sants Innocents, oi, tots aquests dies.
I tant, que coincideixen importants sants com Joan Evangelista, efectivament, o importants festes com els Sants Innocents. També el Sant Rei David, el 29 de desembre, potser no tan conegut perquè és un sant.
No, litúrgicament no se celebra, però està present també el Rei David.
Està present.
Sí. I el Sant Esteve també és important saber que si celebrem el dia Nadal, el naixement del Senyor, o si celebrem la Pasqua en el naixement del Senyor, recordant el naixement del Senyor, el dia següent ja tenim el primer màrtir. I això vol dir que ens vincula molt que aquest infantó que nosaltres ens alegrem és aquest que també té un protomàrtir, que és Sant Esteve, que ja apunta també a la pròpia mort del Senyor, o sigui, a la Pasqua. Mm-hmm. Perquè tota la litúrgia, com tu ho fas molt bé en la introducció del programa, indica que quan celebrem qualsevol celebració que fem litúrgica, sempre celebrem el gran misteri de Jesucrist, mort i ressuscitat.
Molt bé.
És una cosa a tenir sempre present, per no caure a vegades en la tradició del Nadal, que és molt bonica, i sobretot pels infants i tot això, però no caure en una cosa només dolça...
Reduccionista, diguéssim.
De senzill, sinó que sempre té la profunditat del misteri pasqual, això és important.
Vam d'acabar en un minut recordar que després de l'octava de Nadal, bé, com a culminació hi ha aquest 1 de gener, que és una festa mariana, Santa Maria Mare de Déu, és el primer dia de l'any, certament, el dia abans és Cap d'Any, però...
La festa més antiga de la Mare de Déu, sí.
Sí, efectivament. I després ve la segona part del Nadal, que és, diguéssim, podríem dir el Nadal menor litúrgicament, però és temps de Nadal igualment, amb el color blanc, i ja per simplificar, la gran festa de l'Epifania, per als orientals, vigília del Nadal, no?, diguéssim, en algunes esglésies orientals, no en totes, i el Dia de Reis, no?, i després el baptisme del Senyor, que culmina les festes i inicia el temps durant l'any. Doncs ens preparem per viure no només 25 de desembre, sinó tot el temps de Nadal.
En ella mateixa, el baptisme del Senyor ja és acabament del temps de Nadal i començament del temps durant l'any, ja, perquè amb la vida pública de Jesús, diguéssim, amb el baptisme en el riu Jordà, sí, Senyor.
Exactament, un Jesús ja adult, no?, amb uns 30 anys, segons la tradició, es va posar en marxa amb aquest exemple d'església en sortida que va ser Jesús. Moltes gràcies, mossèn Joan Ubach, per haver-nos acompanyat.
Estan breus, però sempre podem dir lo essencial, que això és important.
Exacte, i també ajuda molta gent a entendre més coses.
Si no ens veiem abans, que tingueu bones festes de Nadal, oi?
Sí, senyor.
Molt de goig i a profunditat, per viure a l'autenticitat d'aquest temps joiós per a tota, no només per a totes les lleis, sinó per a tota la humanitat.
I tant que sí.
Que ens ajudi a tots, ens dona molta pau.
Doncs joiós Nadal i molta pau, mossèn Joan Ubach, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Fins una altra.
Forta abraçada, adeu-siau.
Adeu-siau. Fins aquí la litúrgia a prop.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Arriba una nova edició renovada d'un llibre titulat La pregària de la porta, escrit i elaborat pel pedagog Juanjo Fernández Sola. Han passat ja 15 anys des de la publicació inicial d'aquest volum i per celebrar-ho, diguem-ne, la nova edició inclou canvi de portada, dibuixos fets de nou en format digital, tipus de lletra també nova, substitució d'un CD per un codi QR per descarregar-se materials i alguns canvis en les pregàries, per exemple... La paraula senyor queda substituïda per Déu en la majoria dels casos. També s'hi podran veure canvis de temps en els verbs i algun altre detall. A partir d'aquest canvi, en el llibre La pregària de la porta, explorem avui l'evolució del que és en general el sentit comunitari i familiar de la pregària. A partir del que podia passar, ara fa 15 anys, però també des d'algunes experiències de pregària familiar del mateix autor. El tenim amb nosaltres uns moments. Juanjo Fernández, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies. Bé, enhorabona. Vostè em recordava ara fa uns dies que... Em sembla que un servidor va ser el primer a entrevistar-lo quan va publicar aquell llibre, no? La pregària de la porta, el primer.
Sí, els primers deu ser Radio Estel, sí.
Moltes gràcies. Bé, un honor per nosaltres, perquè realment ha estat un llibre que ha dinamitzat molt, no?, tot el que és el sentit de la pregària en família, podem dir. Anem breument per parts. Com definiria vostè aquest treball, primer de tot? La pregària de la porta. Tothom es pot imaginar, no?, posar pregàries a la porta de casa, oi?
Sí, bueno, no sé si en el moment en el que ho vam fer, fa 15 anys, tothom ho podia imaginar. Va ser la nostra experiència familiar a casa, doncs, això, després que la filla gran, que ara ja té molts més anys, 15 més, doncs tornés del casal, en aquest cas a Jesuïtes del Clot, i allà feien una pregària cada dia, i llavors, ostres, estaria bé que a casa poguéssim mantenir aquest ritme de pregària, i ho vam fer... Doncs posant una pregària a la porta de casa, per dins, tampoc cal muntar el número en el rebedor de l'escala, però per dins de la porta de casa, sí.
Molt bé. Bé, i ens pot recordar alguna cosa del plantejament inicial, però sobretot com s'ofereixen aquests canvis ara en el llibre? Com evolucionen, diguéssim, del primer al segon?
El plantejament inicial, que és el que es manté aquí, és la proposta de sortir ben acompanyats de la Mare de Déu de casa. O de casa, o també per entrar per la porta de l'aula, o a la sala de catequesi, on sigui. En aquest cas, com a experiència de família, doncs era posar la pregària a la porta, fer-la amb el sistema que s'explica dins del llibre, i llavors, doncs, això, que els infants, en aquest cas, poguessin participar tant com fos possible en la mesura de les seves possibilitats, de si saben llegir, no saben llegir, si han de sil·labejar o han de llegir en veu alta, i llavors doncs, acabar amb un pare nostre i sortir. Uh-huh. Sí. I a veure, els canvis en aquesta nova edició renovada són els que comentaves al principi, que bueno, són canvis, en definitiva, que permet la tècnica. Fa 15 anys el tema de digitalitzar, com a mínim per meva, els dibuixos i el tipus de lletra, doncs encara no era possible. Ara sí, el suport del CD, que és perquè tothom que disposi del llibre pugui també disposar de les pregàries, que no cal que fotocopiï per penjar la pregària a la porta, si vol, sí, sinó que pot això, descarregar-se el PDF i posar el PDF a la porta, o utilitzar els textos per adaptar-los i fer la seva pròpia pregària familiar o catequesi o a l'escola.
Sí, sí. De fet, vostè en aquest i en alguns altres llibres li ha agradat moltes vegades posar lletra com manuscrita, no? Que això també crida l'atenció.
Sí, és en aquell moment, que era una cosa, en aquell moment, fa 15 anys, tampoc és tant, però bueno, en aquell moment...
No és la prehistòria, però canvien moltes coses en 15 anys, certament.
Sí. Era com revolucionari. Vaig comprar un programet d'aquests per fer-te el teu tipus de lletra, llavors vaig intentar fer això, una lletra lligada, que en aquell moment doncs estava bé, i ara doncs es veu ja una miqueta justet. I bueno, sí que m'agrada aquest tipus de lletra que faig jo, que així com asimètric, que barreja de vegades majúscules i minúscules, doncs utilitzar-lo en els meus llibres, al costat de les il·lustracions, sí.
Per cert, avui recomanem aquesta nova edició de La pregària de la porta, editat per Claret. Es pot trobar ja, suposo?
Sí. No, fa la setmana passada crec que va sortir, ja el podeu trobar. Recordeu col·laborar amb les vostres llibreries de barri i de poble. Si el tenen, que és possible, doncs el demaneu i el demanaran i us el portaran. I si no, doncs a la web de Claret, per descomptat, també. Molt o a la llibreria Claret, a la nova llibreria Claret, que també ha canviat de...
Efectivament, la tenim a la Cruïlla de Travessera de Gràcia, amb, si no recordo malament, amb Sicília, no?
Sí. Sí,
molt bé.
Sí.
Finalment, Juanjo Fernández, a una família, a uns pares i mares, per exemple, que es plantegin estimular la pregària diària amb els seus fills i en el matrimoni, què els recomanaria, breument, per acabar?
Doncs que que facin participar els fills, que utilitzin allò que els fills mateixos doncs, ja estan vivint a l'escola, les seves manualitats, allò que han dibuixat, les seves pròpies intencions de pregària, i sobretot que acostumin els fills a pregar pels altres, a pregar per la família, a pregar per aquella amigueta, per aquell amic, per la companya, pels professors que potser estan passant un mal moment, o senzillament, o donant gràcies perquè estan en la seva vida. Acostumem els nostres fills, les nostres famílies, a pregar pels altres, més que demanar per nosaltres, que també, a pregar pels altres.
Doncs important això, i fer-ho sense por, amb naturalitat, des de la fe dels pares, que els fills aniran assumint si volen també, és clar.
Clar, sí, això... Nosaltres hem de posar aquestes llavors, i després, doncs, jo acostumo a dir que després doncs, que ja faci l'esperit, faci la seva, que per això li paguem.
Exacte. Moltes gràcies, Juanjo Fernández Sola, un plaer, enhorabona per aquest nou treball renovat, La pregària de la porta, editat per Claret. Que vagi molt bé i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Ràdio Estel.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes: el caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Dios mío! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que se enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Me hace mucha gracia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
Ràdio Estel, escoltant, veient, sentiràs.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena, en el marc del programa Sense Distància, on ens podreu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda, o a la repetició els dijous una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes també a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Avui tenim el Joan Andreu Parra. Joan Andreu, hola, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui presentem El lloc de la dona i Marc Galzeran. Ens ho pots introduir?
Doncs mireu, el 24 de novembre passat, i en el context del 25 de novembre, que és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, s'ha organitzat la primera jornada La cara oculta de la prostitució, principals factors condicionants. Una de les entitats organitzadores ha estat El lloc de la dona, que és un espai que les religioses oblates tenen al Raval des de fa més de 25 anys per acompanyar dones que exerceixen la prostitució o bé que han estat objecte de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Així doncs, avui tenim amb nosaltres a la Marga Alcerán Peiró, que és directora del Lloc de la Dona, doctora en pedagogia i participant a la jornada.
Doncs bona tarda, Mari. Gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres els resultats d'aquesta jornada.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
En primer lloc, Mar, felicitats per la jornada, que ha tingut una participació de més de 200 persones entre presencial i telemàtica. Veiem que el tema desvetlla interès, oi?
Doncs sí, la veritat és que no esperaven ni molt menys que tingués aquest ressò i, bueno, és un símptoma de que és un tema que, si més no, desvetlla això, suscita interrogants i suscita interès, no?
Una primera qüestió, Marc, és que dibuixar el perfil de les persones, majoritàriament dones, imaginem que exerceixen avui la prostitució a Espanya.
És molt difícil donar una radiografia perquè el fenomen de la prostitució és un fenomen tremendament complex i divers, però a més, en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, la prostitució s'ha anat deslocalitzant. Què vol dir això? Que ha anat deixant de veure's de forma visible en els carrers, no?, de determinades zones o barris de Barcelona, i s'ha anat, diguem-ne, ocultant en espais que no es veuen, que sobretot són pisos i clubs, i després també tot el que seria la prostitució a través d'internet, no? Llavors, clar, definir un perfil quan és molt difícil accedir a aquest col·lectiu segurament no seria, diguem-ne, de justícia definir-lo. L'únic que puc dir, l'únic que en tot cas m'atreveixo a definir una mica, és el perfil de les dones que nosaltres atenem a la nostra entitat i que coincideix, jo diria que en un 90%, amb la resta d'entitats que estan treballant amb aquest tipus de col·lectiu. Que no vol dir que sigui el total del perfil existent,
clar,
perquè per això.
Llavors,
què ens estem trobant? Ens estem trobant en dones que majoritàriament provenen de Llatinoamèrica, en la gran majoria, potser en 80% aproximadament, que la majoria es tracta de persones que estan en el nostre país en situació irregular, és a dir, primer, que són estrangeres, vale? En un 90% són dones estrangeres, hi ha poques espanyoles, que d'aquestes dones estrangeres, la majoria, entre un 70 i un 80%, estan en situació irregular, vol dir que no poden treballar en el mercat ordinari, acostumen a ser d'edats entre els 18 i 35 anys, estic dient el perfil com més general, eh?
Sí, sí.
I després, també la majoria d'aquestes dones acostumen a tenir fills a càrrec o bé aquí o bé als seus països d'origen, han estat mares, moltes d'elles, primerenques, i la majoria també es troben en una situació de precarietat econòmica important, no?
Sí,
aquest seria una mica el mapa.
Ara parlaves, Mar, de precarietat econòmica. Quins factors, aquest i altres, segurament, de vulnerabilitat trobem en aquestes treballadores sexuals?
Bé, d'entrada, com tu dius, hi ha una qüestió de precarietat econòmica. Podríem dir que la pobresa té rostre femení en el nostre país, això ho avalen diversos informes, no? Però també a nivell mundial el 70% de la població pobra del món són dones i això ja és un factor condicionant molt important. Després, la majoria d'aquestes dones pateixen el que podríem dir una situació de desigualtat estructural de gènere, és a dir, pel fet de ser dones ja tenen moltes més dificultats a accedir a l'educació, a la formació, en els seus països d'orígens, però també aquí, tenen molta més dificultat d'accedir al món laboral, tenen feines, diguem-ne, molt més precàries amb salaris que estan més baixos. Un altre factor important de vulnerabilitat és el fet de que siguin provenint d'altres cultures o d'altres realitats culturals o d'altres ètnies, que fa que moltes d'elles estiguin també racialitzades i que siguin persones migrades, no?, que també en la nostra societat ja, doncs, ja hi ha un estigma, no? Llavors, i després que altres factors de vulnerabilitat és que justament per tot això, per tots aquests elements, són dones que estan molt més exposades a situacions de violència, és a dir, estan molt més exposades a que persones es puguin aprofitar d'aquesta vulnerabilitat i puguin caure en xarxes d'explotació o puguin patir, doncs, bueno, tot tipus de violències, no?
Sí, sí.
Quines serien les exclusions socials davant d'aquests factors de vulnerabilitat a les quals s'enfronten les persones que exerceixen la prostitució?
Un dels principals exclusions és la social, justament, és a dir, l'estigma que pesa sobre aquestes dones, no? És a dir, una dona no pot dir públicament en un lloc, en la nostra societat, soc una prostituta, no? O soc una puta. Per què? Pues perquè això, malgrat curiosament, Espanya és el primer país consumidor de prostitució d'Europa i el tercer del món, és a dir, malgrat sigui una activitat altament demandada, és una activitat, és la doble moral, no? Socialment estigmatitzada. Per tant, la primera exclusió és que aquestes dones ho tenen molt més difícil per entrar en els cercles, diguem-ne, de relació social de manera normalitzada com qualsevol altra persona, vale? L'altre factor d'exclusió és la ciutadania, és a dir, el fet de que no puguin circular, doncs, de manera lliure pels països i els processos de regularització siguin tan tremendament difícils i llargs, fa que se les exclogui com a ciutadanes durant anys i anys, no? Uh-huh. Després hi ha el factor d'exclusió de l'habitatge, és a dir, són dones que, justament perquè tenen pocs recursos econòmics, perquè el que ingressen, part se la queden terceres persones i l'altra part l'han d'enviar a les seves famílies, avui dia sostenir-se una habitació ja els hi resulta molt complicat, no? I moltes d'elles estan en situació de carrer. No? Vull dir que hi ha molts elements que fa que les vagin, bueno, entrar en una situació d'exclusió, no?
Sí, sí, una exclusió, manca de llibertat, sí. Recordem que avui estem parlant sobre prostitució i vulneració de drets amb Marc Galzeran del Lloc de la Dona. En el context de les lluites feministes hi ha dues tendències pel que fa a la prostitució, que són les abolicionistes i les regulacionistes, és a dir, les partidàries de suprimir-la, de prohibir-la o de regular-les com un ofici. Des del Lloc de la Dona, on us posicioneu?
Nosaltres ens posicionem sempre al costat de la dona. El que ens marca l'horitzó, el que ens marca el camí, la nostra manera d'actuar és estar al costat de la dona amb el que la dona desitgi fer i donar-li la màxima autonomia perquè ella pugui decidir què vol fer amb la seva vida, no? Hi ha dones que se senten, diguem-ne, identificades realitzant aquesta activitat i desitjarien que hi hagués un marc legal que regulés aquesta activitat, no?, i les protegís. No és la majoria de dones que nosaltres atenem, però n'hi ha.
No és el que predomina.
En el nostre cas és la minoria, però n'hi ha, no? I si hi ha una dona de les que estem acompanyant, que en tenim, doncs, que està en aquesta situació, doncs, procurem, doncs, fer-li suport i donar-li costat. I hi ha altres dones, doncs, que ens expressen que no volen continuar exercint la prostitució perquè no consideren que això sigui un treball en el qual elles s'identifiquin, no? Però, ja dic, nosaltres estem al costat de la dona, no? I creiem que aquests discursos ideològics i polítics ens despisten moltes vegades dels veritables problemes. I els problemes reals, són aquests previs que he dit abans. Els problemes reals que hauríem d'atacar és la desigualtat estructural de gènere, és la vulneració dels drets de ciutadania, la vulneració dels drets d'habitatge, el suport, no?, en els processos de regularització, les violències que pateixen les dones. Vull dir, això és el que s'ha d'atacar, no? Perquè en el suposat cas de que hi hagués una llei abolicionista, no?, si aquesta llei abolicionista que pretén d'alguna manera perseguir els clients o la demanda no ofereix unes alternatives reals a les dones de feina, el que nosaltres ens estem trobant, que ens relaten les mateixes dones, ens diuen, és que si a mi em treuen els clients, jo de què viuré si no em donen una alternativa? I si no puc treballar en el mercat laboral ordinari perquè estic en situació irregular, que és la majoria de les dones, i a sobre em treuen els clients, de què viuré? És a dir, encara es queden en una situació de major precarietat. Si es regula la prostitució i entra un marc, doncs, legal i es considera, doncs, que les dones poden tenir una prestació social i, per tant, treballar d'això, si resulta que el 80% de les dones que estan exercint la prostitució estan en situació irregular, tampoc podran treballar en cas que... Això no vol dir que les que sí que ho poguessin fer probablement es trobarien en una situació millor, és a dir, que podrien treballar amb majors garanties de seguretat. Això jo crec que tots més o menys ho veiem, no? Però Aquests discursos, insisteixo, aquests discursos ens despisten del veritable problema. I el veritable problema està abans de tot això. Abans de tenir aquestes lleis s'han de solucionar altres vulneracions de drets.
Efectivament.
Mar, ens preguntàvem, més enllà de les entitats com la vostra, no?, que esteu donant aquest suport, aquest acompanyament, qui vetlla, qui protegeix aquestes dones? Hi ha una normativa, hi ha lleis darrere, hi ha sindicats, per exemple, que vetllin perquè aquesta normativa s'acompleixi?
No, sindicats en el nostre país no n'hi ha, perquè no hi ha cap llei que reguli, de moment. No hi ha en aquests moments, Espanya, diríem que està en una situació alegal, és a dir, no hi ha un marc de moment encara aprovat, legal, que reguli l'exercici de la prostitució. Sobre de la taula hi ha una proposta de llei de proxenetisme que el govern socialista doncs, ha proposat, però que encara no està aprovada, que el que pretén és, el que he dit abans, penalitzar els clients i, per tant, bueno, amb penes importants, tant econòmiques com de presó, no? I perseguir aquelles persones que es beneficien, o sigui, que d'alguna manera reclamen aquests serveis, vale? Això té pros i contres, no entrarem aquí. Però ara mateix no hi ha cap llei. O sigui, jo, per mi això és una qüestió de violència política, que hi hagi aquest buit, diguem-ne, legal, tant d'una banda com de l'altra. Val? Uh-huh. I el que sí que hi ha són associacions i agrupacions de dones que exerceixen el treball sexual que estan, d'alguna manera, doncs, defensant els seus drets. Per exemple, doncs, aquí a Barcelona hi ha el col·lectiu de prostitutes indignades que estan al Raval, l'Associació de Treballadores Sexuals de Catalunya, per exemple, no? Hi ha col·lectius que sí que nosaltres formem part també d'aquestes entitats i associacions, perquè hi ha tant dones que exerceixen el treball sexual com també hi ha entitats, per intentar, doncs, anar avançant una mica amb el reconeixement dels drets, no? Mm-hmm.
En aquesta jornada, la cara oculta de la prostitució, principals factors condicionants, del 24 de novembre passat es van abordar elements d'empoderament per a persones que exerceixen el treball sexual. Quins serien?
Bueno, d'alguna manera, una de les coses que es va apuntar és ajudar-les o acompanyar-les en el seu procés de presa de consciència dels seus drets, val? Perquè hi ha moltes dones que estan en situació d'explotació, per exemple, i no són conscients de que estan en situació d'explotació. I això és una primera cosa. I després, dotar-les d'agència, dotar-les de veu, no? Que tinguin espais on poder expressar, doncs, el que elles desitgen, el que elles volen, no? I acompanyar-les en aquest procés de defensa dels drets que se'ls estan vulnerant.
Mm-hmm. Moltes vegades en aquest acompanyament reubiquen la seva vida i surten de la prostitució. També hi ha casos, no?
Sí, sí, n'hi ha algunes que sí.
Milloren la seva llibertat, diguéssim.
Sí, d'aquest és l'objectiu, no?, que puguin tenir una major autonomia, exacte. Com a mínim que puguin decidir amb més autonomia. Mm-hmm.
Podríem parlar molta més estona, però agraïm molt a Mar Galzeran que ens hagi acompanyat aquí al Llevat dins la pasta per acostar-nos a la situació de les dones que es prostitueixen. Enhorabona per aquesta feina que feu des del lloc de la dona. Mar, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i mirar què diuen sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del prefaci del llibre Mujeres crucificadas, la vergüenza de la trata, relatada des de la calle, en què el papa Francesc aporta aquest treball del pare Aldo Buonaiuto, sacerdot de la comunitat Papa Joan XXIII. Què diu aquest fragment, Joan Andreu?
Doncs diu així: qualsevol forma de prostitució és una reducció a l'esclavatge, un acte criminal, un vici repugnant que confon fer l'amor amb deixar els propis instints, torturant a una dona indefensa. És una ferida a la consciència col·lectiva, una desviació de l'imaginari corrent. És patològica la mentalitat per la qual una dona ha de ser explotada com si fos una mercaderia per ser utilitzada i després rebutjada. És una malaltia de la humanitat, una forma equivocada de pensar de la societat. Alliberar aquestes pobres esclaves és un gest de misericòrdia i un deure per a tots els homes de bona voluntat. El seu crit de dolor no pot deixar indiferents ni als individus ni a les institucions.
També oferim, a través d'aquesta secció, recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar. Joan Andreu, què oferim avui?
Doncs podeu consultar els vídeos d'aquesta jornada que comentàvem, organitzada pel Lloc de la Dona, al canal YouTube que té aquest usuari, que és buscant Lloc de la Dona Barcelona 1857.
I també un apunt d'agenda.
Doncs el dimecres 13 de desembre, des d'Acció dels Cristians per a l'Abolició de la Tortura, ens convoquen a una pregària ecumènica pels drets humans. Serà la parròquia de la Mare de Déu del Carme, al barri del Raval de Barcelona, a les 7 de la tarda.
I fins aquí el llevat dins la pasta. Gràcies, Joan Andreu.
Gràcies, Ignasi.
Recordem que és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui sortim per conèixer una mica com es treballa amb l'animació bíblica, especialment a Barcelona, i ho volem fer presentant les 14è jornades bíbliques que es fan aquests dies a Barcelona, organitzades per l'Escola d'Animació Bíblica. Aquestes jornades van començar a celebrar-se ara fa 16 anys de la mà d'un servei que és l'Escola d'Animació Bíblica, que sempre va pensar oferir a un grup o bé al conjunt de l'Arxidiòcesi de Barcelona la possibilitat de fer activitats. Aquest any les sessions, des de divendres passat i fins aquest diumenge, treballen temes com ara la necessitat que hi hagi pau a casa. És, de fet, la recerca de la pau, el buscar la pau, el que mou els organitzadors a oferir diferents propostes. Així, per exemple, divendres passat es va fer una sessió d'una iniciativa que es diu el Club de Lectura, moderada pel diaca de Terrassa, Pere Pardo, mentre que dissabte es va presentar el llibre El Padre Nuestro y los Santos, escrit pel religiós dels Sagrats Cors, Fernando Cordero, i pel director del Secretariat de Catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Alberto Para. És un treball que relaciona les paraules del Pare Nostre amb diversos sants, que són precisament el ressò de la paraula de Déu. Aquests dies, en qualsevol cas, estan marcats per la multidisciplinarietat de les sessions, sempre des de la pau, però no només social, sinó la interior, l'espiritual i la de cada dia, ja que la Bíblia, la paraula de Déu, toca tots aquests vessants. I entre les activitats d'aquests últims dies, d'aquestes jornades bíbliques, destaquen una escola de pregària aquest mateix divendres a 9:15 a la parròquia de la Miraculosa de Barcelona, un recés aquest dissabte titulat Constructors de Pau, com a preparació de l'Advent, a la Casa d'Espiritualitat Betània de Cornellà, i una tómbola solidària també a la parròquia de la Miraculosa, en aquest cas per portar Bíblies a la Xina. Bé, fem petites reflexions avui amb dues persones que tenen a veure aquestes jornades. D'una banda, Quique Fernández, coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica i diaca de Barcelona. Mossèn Quique, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Sempre un plaer i gràcies. I també saludem mossèn Alberto Para, que és sacerdot diocesà de Barcelona i director del Secretariat de Catequesi d'aquesta arxidiòcesi. Mossèn Alberto, hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem tots?
Bé, gràcies a Déu, gràcies a vostè. Bé, una pregunta per a cadascú, vaig fent breument. Mossèn Quique, què aporten aquestes jornades bíbliques a un creient de base i sobretot ara, tot just a les portes de l'Advent?
Doncs jo penso que pot haver-hi alguns que sigui el coneixement d'un tema bíblic, però més enllà d'aquest tema, al final és el que és una oferta per tots, és el veure com la Bíblia pot donar resposta als problemes d'avui. Mm-hmm. Penso que això és molt important perquè la Bíblia llavors deixa de ser un llibre de prestatgeria, un llibre d'història, per passar a ser el llibre de la vida.
Important, un llibre sobre el qual apliquem moltes de les grans veritats, de les grans històries a la pròpia vida, que és difícil, però és apassionant, també podem dir, oi?
Sí, bueno, és tota una aventura. O sigui, aquesta aventura és no sé si més difícil, però sí que dura més temps que la d'Indiana Jones. Indiana Jones dura dues hores de pel·lícula. A nosaltres aquesta bona aventura ens dura ja tota una vida, gràcies a Déu.
Mossèn Alberto Para és un dels dos autors del llibre El Padre Nuestro y los Santos, juntament amb Fernando Cordero, com hem dit abans, es va presentar dissabte passat. Bé, què ofereix aquest llibre sobre el Pare Nostre, mossèn Alberto?
Doncs, bueno, aquest llibre és un somni que tenia en Fernando. Jo som molt amics, de fet hem viscut junts fins i tot en una època anterior, i és un somni que tenim per regalar a les famílies. Nosaltres estem en un moment en què la base de la nostra societat i de la nostra església, que és la família, doncs, bueno, jo penso que està rebent com influències externes que no faciliten que la família pugui viure com normalment ha de viure una família cristiana, no? I això el que farim és una proposta catequètica per viure en família, amb els nens, els joves, els adults i també els avis, per, de la mà del Pare Nostre i d'un munt de sants, doncs puguin tenir un espai de pregària, catequètic, de reflexió, per viure l'Evangeli a casa, no?
Aquest llibre ofereix la lletra del Pare Nostre, però amb molt de suc, no? És a dir, sí, amb relacions, reflexions...
Bueno, a banda d'unes introduccions i conclusions que n'hi ha, al mig n'hi ha 10 sessions, cada una és una de les parts del Pare Nostre, i llavors a partir d'aquesta part s'il·lumina amb la vida d'un sant, es fa una proposta per treballar en família, una activitat familiar, amb un temps de reflexió o una dinàmica per fer-la primer a nivell individual, després a nivell familiar, i finalment doncs, una pregària final i bueno, una manera d'engrescar al final que la família faci el que ha de fer, que és posar a Crist al centre, no? Que aquesta, a més, és la forma de que la pau comenci a les famílies i d'allà s'estengui a la resta del món, no?
Es va fer la presentació dissabte passat dins d'aquestes jornades bíbliques, El Padre Nuestro y los Santos, un llibre que recomanem, editat per Sant Pablo, no? Per les Paulines.
Per PPC.
Ah, PPC, disculpi. Ara m'anava al lloc on es va fer la presentació.
Es va presentar per les germanes Paulines, i ho ha editat.
És d'una competència fraternal, com sempre, en aquests casos. Sí. Bé, i mossèn Quique, ja veu que no li pregunto gaire directament sobre les jornades, hem fet una petita síntesi abans, però què destacaria del que es fa aquest divendres i el cap de setmana de les jornades bíbliques?
Deixeu-me dir primer de tot que el llibre del que estàveu parlant ara és espectacular. I no ho dic tant perquè el Fernando i l'Alberto siguin amics, sinó perquè, sobretot, són didactes i han fet un llibre molt didàctic. I això és el que busca Escola d'Animació Bíblica, per això li vam demanar el poder-lo presentar, perquè això és animació bíblica, no?
I tant.
El que ens queda... bueno, avui farem pregària la pregària d'intercessió de Moisés, fixarem.
Sí.
Perquè en aquest moment el que necessitem és intercessió per tots els problemes que tenim, de pau interior i de pau social. Demà tenim aquest recés que ve a l'hermano Pepe Pedregosa de Madrid, que és el coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica a Madrid, i tindrem aquest recés de constructors de la pau, que, en el que hi haurà també una mica de tot. Hi haurà l'Eucaristia, hi haurà lectio, hi haurà algunes meditacions xerrades, n'hi haurà espai per la fraternitat, és a dir, que intentarem que sigui, serà de 10 del matí a 6 de la tarda, però que n'hi haurà temps per tot, també per un temps de silenci i escolta del Senyor. Uh-huh. I la tòmbola missionera, doncs això, fa 16 anys, no, perdó, 18 anys, perquè és la 17a,
sí.
Fa 18 anys que vam pensar en la possibilitat de fer una activitat en el que, més que demanar diners, que potser hauríem aconseguit més diners, buscàvem sensibilitzar a la comunitat cristiana de la necessitat que tenen els nostres germans de l'Església, a vegades perseguida, i si no, com a mínim, amb moltes dificultats. Pensem que una Bíblia que aquí és per una persona, a la Xina una Bíblia doncs, fa que 100 persones en un poblat doncs, puguin tenir aquella lectura que li fa el patriarca, no?
Sí.
Per tant, enviar Bíblies a Xina és que per un poc esforç, molt poc per part nostra, el que resulta és que dona molt de fruit.
Per tant, es porten bíblies per a aquesta tòmbola, vaja, en definitiva. Sí. Moltes gràcies, Quique Fernández i Alberto Para, Alberto Para, com a responsable de catequesi de l'Arxidiòcesi de Barcelona. També li desitgem el millor. Sabem que s'han fet fa poc unes jornades de catequesi i això no s'atura. La tasca dels catequistes també necessita pregària i suport. No tenim temps per més, però moltes gràcies, mossèn Alberto Para i mossèn Quique Fernández. Una abraçada.
Gràcies i fins aviat.
Fins aviat. Adéu-siau. I fins aquí en sortida, la nostra sortida d'aquest divendres. I hem arribat ja al final d'aquesta edició dominical del Sense Distància. Recordem novament que teniu a l'abast unes pàgines extraordinàries al costat del full diocesà de Barcelona en què el cardenal Joan Josep Omella parla de pastoral vocacional. Anima tothom a obrir els ulls i el cor, cadascú per la seva pròpia orientació de la voluntat de Déu, per la seva vocació. Us deixem ja amb el Gerard Carrión i el Tot Sardana, com cada diumenge, Sense Distància, torna aquest dilluns a les 6 del matí. També serem amb vosaltres a les 6 de la tarda, com cada dia de dilluns a divendres. Bon diumenge, adeu-siau.